Radio Astel.
Un dia més aquí al Fabricació, obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan Anton?
Mercè, molt bé.
Molt bona tarda.
Gràcies, igualment.
Com anar a la revella?
Súper, molt bé, molt bé. Amb família i passant-m'ho molt bé, però treballant una miqueta també. Bueno, què vols? Què vols? És que m'agrada,
és inevitable, no?
És que m'agrada.
Clar,
sí.
Quan les coses ens agraden, és complicat
de deixar-les aparcades. Això d'aquí dalt no s'atura.
No, clar.
És constant.
Ells no tenen vacances.
No, a la natura li és igual que sigui Sant Joan o... I a la tecnologia també li és igual.
Doncs mira, si et sembla, avui, perdona, ens faràs treballar també, perquè ens proposes visitar aquells llocs del sistema solar on l'home ha aconseguit aterrar-hi. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. I perdona, ara que m'ha vingut al cap això que deus, el tema que ens proposes, aquests llocs del sistema solar on hem aconseguit aterrar-hi, però deixa'm compartir amb tu, ara em mataràs, perquè pobre Joan Anton no li he dit res, però és que he pensat amb tu aquest matí, amb el tema de la Xina.
No, clar, això m'ha fet treballar aquest matí.
Clar,
he hagut de combinar coses que tenia amb l'arribada de la missió espacial de la Xina, que suposo que és la que et refereixes.
Aquestes imatges ocultes, diuen, de la Lluna.
Posem-hi una mica de llum a la foscor de la Lluna, no? A la foscor de la cara oculta de la Lluna, que t'haig de dir que em sap greu pels meus ídols de joventut, els Pink Floyd. No hi ha Dark Side of the Moon, no hi ha cara fosca de la Lluna. No n'hi ha. Hi ha cara oculta, no fosca, perquè allà també hi surt el Sol i s'amaga el Sol, per tant, el mateix. És una missió de la Xina, intentaré pronunciar-ho en xinès, atenció. No, clar, és que igual com nosaltres demanem tenir que es tingui sensibilitat pel català, per exemple, doncs, i ho diré fatal, però espero que em perdonin, perquè és l'esforç que jo faig. S'escriu com Chang'e 6, però es pronuncia com Challa 6.
Bé, molt bé.
Bueno, tu dius molt bé, no sé, en saps tu de mandarí?
Jo només sé dir com és... Mira, diu sé dir... Ni hao. Sei chien.
Molt bé, perfecte.
Sí, clar, moltes gràcies.
Veus?
I ja està.
Doncs aquesta missió ha anat a la cara oculta de la Lluna, ha aterrat, ha agafat mostres i ens les ha dut fins aquí i han caigut. Aquest matí han entrat a l'atmosfera i s'han caigut en un lloc, crec, de Mongòlia, si no recordo malament, i l'Agència Espacial Xinesa ja té aquestes mostres. És el primer cop que es porten mostres a la Terra de la cara oculta de la Lluna. És més, és el segon cop que s'aterra a la cara oculta de la Lluna i ho ha tornat a fer la Xina. La Xina ho va fer per primer cop l'any 2019, i en aquest moment hi tenen un robot actiu en aquesta cara oculta. Mai cap altre país ha aterrat a la cara oculta de la Lluna. Ara la Xina ho ha tornat a fer en una missió robòtica tremenda, d'un mèrit molt, molt, molt gros, i han portat mostres que ja han anunciat que primer les analitzaran ells, però després les obriran a la comunitat científica. La Xina té un programa espacial increïble, molt, molt, molt potent, i ens està sorprenent els darrers anys amb missions que desafien la tecnologia i a més, la claven. Vull dir, no, sembla com si ho tinguessin tot molt ben assajat, tot molt ben calculat, i no estan cometent errors. Només que hi ha alguna coseta ètica que se l'han de fer mirar. Se l'han de fer mirar. Perquè avui tenim tecnologia, disculpe, que ara em vagi un moment aquí, però avui tenim tecnologia per fer les coses ben fetes. I el que no es pot permetre és que una potència mundial com la Xina deixi caure fragments dels seus coets sobre població civil, com els vídeos que ens han fet viral aquests dies. A més, són fases de coet que porten combustible altament tòxic, altíssimament tòxic i cancerigen, i deixin caure això a prop de les poblacions. Hi ha vídeos que fan posar el pèl de gallina de fa 2 o 3 dies de la caiguda, que afortunadament no ha fet mal a ningú, però
que
un
podria.
Poble en població i la gent corrent per allà i aquell tros de coet coent. Avui hi ha tecnologia per fer-ho bé, i la Xina pot fer-ho bé, i tant, si pot fer aquestes coses que està fent a l'espai, com no haurà de poder fer bé el que els seus... la seva ferralla no retorni de qualsevol manera.
Per tant, tu creus, Joan Anton, que aquest... o sigui, que tu deies, no?, que ells primer obriran el paquet, diguéssim, sí. A veure què hem trobat, sí. I després ho compartiran, segur, amb la resta de la humanitat. Pot ser un descobriment important?
Sí, de fet, com que és el primer cop que tenim mostres de la cara oculta de la Lluna, a veure, no és que hi hagi res esotèric en allà. És simplement la cara que no dona a la Terra. Però sabem, per exemple, que la geologia és diferent entre la cara visible i la cara oculta. Només cal mirar una fotografia per adonar-se'n. Tu veus una fotografia de la cara visible de la Lluna i està plena de cràters, i aquells mars, que anomenem mars, perquè els nostres antics els deien maries, mars, ells pensaven que eren mars, sí. Aquestes taques que es veuen, que són com grans regions on el magma molt antic, s'ha aplanat i ha esborrat els cràters més antics. Però a la cara oculta no. A la cara oculta només hi ha cràters. No existeixen aquests mars. Per tant, hi ha temes geològics que tenim hipòtesi de per què la cosa és així, per què això passa només a la cara visible, tenim hipòtesi. Però està molt bé que anem a recollir mostres de la Lluna perquè ens donaran molta més de la cara oculta, perquè ens poden donar molta informació del procés de formació de la Lluna, i a més la Xina té un altre interès, no només el científic, com tenen tots els països que estan aterrant a la Lluna, 5 països estan aterrant a la Lluna, que és, algun dia hi haurà bases en allà, algun dia els seus astronautes posaran el peu allà, ells s'han avisat, han advertit que això serà cap a l'any 2030, i per tant hi ha temes de recursos, bàsicament la presència d'aigua, de molt poc gel, però ni sembla que n'hi ha una mica, en aquesta regió del Pol Sud, que és precisament on ells han fet la missió, que converteix a la Lluna en un lloc estratègic un altre cop.
Doncs bé, que serà la notícia, no, Joan Anton?
Sí, totalment.
Del dia, podríem dir, i aquestes imatges que s'han fet viral, com deies tu, a fa uns dies. Ara sí que entrem. Va, passem una mica... Avui ens proposes que explorem, no?, aquests llocs del sistema solar on hem aterrat. Per on vols començar?
Per la Lluna. La Lluna, la
no ens
tenim.
Movem de la Lluna,
no,
perquè...
No, clar, i en parlàvem de la Xina. Ja et deia, mira, 5 països han aterrat, ara els actualitzarem, però recordem que el primer que ho va fer és la Unió Soviètica. La Unió Soviètica va marcar un munt de números 1 durant la cursa espacial original, la versió 1, no? I ho van fer en una missió que es deia Luna 2 l'any 1959. Va ser el primer cop que un giny es posava sobre de la Lluna, ara n'hi ha hagut molts. Recordem que l'últim cop que unes personetes hi van caminar va ser l'any 1972, l'Apolo 17, l'última missió que s'ha fet amb què persones posin el peu a la Lluna, i ara comentàvem aquesta missió de la Xina. La Xina ha posat un interès especial a la Lluna i ha fet més d'una missió a la Lluna, com ara comentàvem, i els 5 països que han aconseguit aterrar a la Lluna amb èxit han estat la Unió Soviètica, l'antiga Unió Soviètica, Rússia no ho ha fet, l'antiga Unió Soviètica, els Estats Units, la Xina, l'Índia i el Japó, en aquest ordre. I torno a dir, la Lluna s'ha tornat a convertir en un lloc estratègic, no hi teníem gaire interès, però ara, amb la descoberta des de fa uns anys de la possible presència d'aigua, gel, a la Lluna, si tu mai vols posar una base, l'aigua ha d'estar allà, no pots fer un pont aeri per portar aigua. Clar. Això és tremendament difícil i no és rentable, no es podria fer, no? Necessites tenir aigua en destí. I allà sembla que hi ha gel d'aigua molt poquet, però justament s'ha d'analitzar com de difícil és la seva explotació.
Bé, doncs de la Lluna, diria jo que, si no m'equivoco, el veí més proper a la Terra és Mart. Podria ser el més...
Un altre cop el Bowie.
És que, clar, aquesta selecció musical ho hem de dir de l'Uri Francisco.
Molt bé.
És immens. Mart és el planeta més explorat?
Amb diferència. Després de la Terra, amb diferència. Amb diferència perquè hi ha molts d'interessos, hi ha l'interès per cercar-hi vida, que n'hem parlat algun cop. A més, el tenim aquí a la vora. A més, no és un infern, com sí que ho és Venus. Venus és un infern, Mart no. Bueno, només has d'anar a brigadeta. Has de saber que hi ha menys 60 graus de mitjana.
Mira.
De totes maneres, si hi vas quan hi has d'anar, truca'm abans d'anar-hi, que és, hi has d'anar a l'estiu i cap a l'Equador, i llavors has de sortir a la nau, amb vestit especial, dia. Perquè llavors de dia és possible que hi hagi algun dia que superis els 0 graus, que estiguis en positiu. Al migdia, 1, 2 positiu, 3 positius, a la nit baixaràs als menys 80. Però tu ja estaràs dins de la nau protegideta, saps? La Mar no és un lloc impossible, tenim molts interessos. Però aterrar a la Lluna no és fàcil. Perquè et facis una idea, la NASA, de manera col·loquial, l'operació d'entrada a l'atmosfera marciana i descens i aterratge l'anomena els 7 minuts del terror. Perquè és una operació que s'ha de fer autònomament, perquè el temps que triga la llum, les ones de ràdio, en venir de Mart a la Terra i retornar cap a Mart, fan inviable que des d'aquí es pugui controlar res. Per tant, les naus han de fer tota aquesta operació que dura 7 minuts automàticament, de manera autònoma, diríem, i quan truquen a casa, si és que truquen, és que ha anat bé la cosa. O la mama, ja sóc a Mart. Si és que no truquen, és que ha anat malament. Tu no hi pots fer absolutament res. I això, clar, és una càrrega d'atenció molt important pels enginyers i científics que hi han posat anys i molts diners en aquelles missions. Hi ha moltes coses que poden fallar. Perquè et facis una idea, més o menys a la història, la meitat de les missions marcianes han fracassat. És cert que la major part dels fracassos estan acumulats durant la primera fase nostra, història de l'exploració espacial, i que ara les coses es fan molt bé. Però mira que els europeus n'hem fet 2 de 2 de fracassos. 2 de 2 de fracassos. Els europeus no sabem el que és aterrar encara a Mart. 2 cops com ho he intentat.
I què és el que fem malament, Joan Anton?
No, bueno, jo no vull dir que fem malament,
bueno, ja m'entens,
però poden fallar moltes coses.
Sí.
Pensa, per
exemple,
moltes d'aquestes naus van amb desenes, si no centenars, de dispositius pirotècnics. Aquests dispositius pirotècnics directament peten per provocar alguna cosa, per provocar que es talli un cable, per provocar que un paracaigudes es desplegui, per provocar que un escut tèrmic s'alliberi. Qualsevol petita errada d'un d'aquests dispositius, que a més han de funcionar en una coreografia perfectament preparada, farà fracassar tota la missió. A més, Mart té una atmosfera, a diferència de la Lluna, que no en té, és més difícil aterrar a Mart que a la Lluna, perquè si tingués una atmosfera, diríem, densa, com la de la Terra, tu podries utilitzar paracaigudes. Però Mart té una atmosfera, però molt poc densa, de manera que un paracaigudes sol no és suficient. Necessites entrar en un paracaigudes, però a més posaria altres sistemes de frenat. I els sistemes de frenat són molt, 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 molt complicats. I torno a dir, com tot ha de funcionar de manera autònoma, no tens capacitat per dir, ai, fem això, no? Tot ja quan estigui, quan hagi passat, tu te n'assabentaràs 20 minuts després, o 10 minuts després de que la cosa hagi passat. El primer aterratge a Mart es va fer l'any 1976. El van fer als Estats Units amb 2 naus bessones que es deien Viking, que van aterrar a llocs diferents de Mart, després que hi hagués hagut fracassos de la Unió Soviètica i dels Estats Units també. I des d'aleshores hem anat millorant aquests aterratges, no, a Mart, i a més dels nord-americans, a Mart ja hi ha aterrat també la Xina, en un robot que va arribar l'any 2021, que ara ja és mort, pobret, però està a la mar de bé, l'hem fotografiat des de l'òrbita de Mart i el tio està tranquil·let.
Com està? Tenim allà...
Està allà. Direm els seus panells solars coberts de sorra.
Sí.
Per tant, això l'ha matat, però ja estava previst així i ha complert la seva missió. És el que dèiem de la Xina, un programa espacial tremendo. I sense aterrar-hi, però en òrbita de Mart, i tenim en aquest moment, si no recordo malament, 7 satèl·lits. I hi ha hagut països com els Emirats Àrabs que han col·locat el seu satèl·lit en òrbita, o la Índia, que han col·locat els seus satèl·lits en òrbita de Mart. Per tant, Mart és l'objectiu ambicionat per tothom, més que la Lluna, i cada cop anem fent millor aquests aterratges a Mart. I ara ens queda els europeus tornar-ho a intentar, a veure quan ho podem tornar a intentar.
Assignatura pendent. Ara tu deies, no? Quina temperatura deies a Mart?
De mitjana, menys 60, però depèn molt de si és de dia de nit, de la latitud i de l'estació de l'any.
Val, d'acord. Doncs ara passem d'aquesta cançó
de... On vols anar?
No, passar una mica de calor, no?
A Venus?
Sí? Anem cap a Venus. She's got it. Yeah, baby, she's got it. A mi no m'hi trobaràs aquí,
A mi tampoc. És l'infern del sistema
solar. Escolta, tu.
Més de 470 graus en superfície.
Uf, però i com podem arribar a...
Bona pregunta. De fet, les naus sobreviuen minuts a la superfície. I mira, que són metàl·liques,
estan
preparades.
Estava...
Això ho van fer els soviètics. Els soviètics van ser els mestres, els grans mestres de l'exploració de Venus. Així com els nord-americans van posar la mirada més cap a Mart, la Unió Soviètica la va posar cap a Venus. I els aterratges que tenim a Venus són de l'antiga Unió Soviètica, d'un programa que es deia Venera, que va dur moltes naus, no recordo si la darrera va ser la Venera 17 o 18, moltíssimes. Moltes van fracassar, però n'hi ha que van aterrar i les úniques fotografies, crec que són les úniques fotografies que tenim de la superfície de Mart, estan enviades per les sondes Venera de l'antiga Unió Soviètica i mostren un paisatge desolat. Només mirant la imatge hi ha sues, perquè t'aboca...
Realment el que sé.
Absolutament, només mirant la imatge ja veus que allò és un infern absolut, no? Sabem, té atmosfera, aquesta sí que és una atmosfera que és molt densa, ens esclafaria en un instant, per això les naus sobreviuen minuts a la superfície, a més si plou àcid sulfúric, diríem, no seria lloc per anar-hi de vacances en cap cas, ni que et regalessin el bitllet. Però t'haig de dir també que hi ha científics que clamen tornar a Venus, perquè aquest interès que hem fet com que els pressupostos són limitats, tu no pots anar tot arreu, no? Has de prioritzar, i això ho hem fet cap a Mart, amb moltes raons, com hem dit abans. Però ens hem oblidat Venus, i estaria bé anar-hi tornant, i de fet ja hi ha missions, tant europees com nord-americanes, que preveuen la tornada a Venus.
Doncs mira, deixem a Venus allà on està,
Vale.
Perquè resulta que la nostra lluna no és ben bé l'única lluna on hem aterrat. Sí que estic veient imatges de Venus i bona pinta no fa,
ja no?
És el que tu dius, que transmet com aquesta caloreta.
Sí,
ja...
sí, una mica angoixa, no?
Angoixant, no? Una miqueta de... No, la Vanessa diu que
sí,
tampoc.
Sí, fa mala cara, també.
Fa mala cara, sí. Doncs vinga, traiem les males cares. Què és això que la Lluna? Explica'ns això, Joan Anton.
Vam aterrar els europeus, sí. Que abans dèiem que... Doncs mira, vam aterrar a Tità. Tità és el satèl·lit més gros de Saturn. Jo convido a tothom qui ens estigui escoltant que busqui les imatges, la seqüència que va enviar aquesta nau, que es deia Huygens, de l'Agència Espacial Europea, que l'any 2005, gener del 2005, va aterrar a Tità. Són increïbles, les
imatges. Escolta, però i Tità, ara ens ho expliques, però hi ha llacs a Tità?
I tant. Mira, t'has quedat ara?
No m'ho esperava. Però...
Mira, però espera't, perquè hi ha sorpresa
Això,
vale? Hi ha llacs, hi ha rius, hi ha evaporació, hi ha boira i núvols, hi ha pluja. Però no d'aigua, sinó de metà. El metà és el gas ciutat, el que utilitzem aquí per cuinar. Allà, també perquè et facis una idea, hi ha menys 180 graus de temperatura. Més o menys, menys 180. Això fa que el gas metà estigui liquat, entre fase gasosa i liquat, i fa el paper de l'aigua, entre cometes. No és el paper de l'aigua, però diríem, fa un cicle similar a l'aigua. Total, allò té atmosfera. És l'única lluna que coneixem del sistema solar que té atmosfera digna, diríem. És més densa que la Terra. 1,5 cops més densa que la Terra. I a més és un món de color taronja. És el món taronja. Perquè la llum del Sol, quan arriba allà, interacciona amb aquesta atmosfera i amb els gasos, bàsicament nitrogen i metà, fa una boira molt espessa de color taronja. Les imatges de la nau Huygens són increïbles. Entra la nau i ho veus entrant. I entres al món taronja. I et submergeixes en un món de boira on no veus res. Tot és de color taronja. Però a poc, tal com van passant els quilòmetres d'altura, no hi va caient la nau, comences a veure formes, comences a veure muntanyes. I cada cop les veus més clares. I a les muntanyes comences a veure torrenteres, marques d'erosió de líquid. És dir, igual com veuries a les nostres muntanyes, que veuries com formes marcades d'erosió,
ho
comences a veure. I cada cop més clar, perquè vas tenint més detall. A poc ja veus on baixaràs. I baixes en un vall, en una vall, que hi ha entre les muntanyes. I ja vas baixant, cada cop ho veus més clar, i en el moment en què la nau toca terra de Tità, a primer pla, unes roques molt grosses de color arrodonides, igual que els còduls dels nostres rius. Una altra demostració d'erosió de corrents líquides. No? En el moment en què la nau toca terra, les imatges, si t'hi fixes, ballen una mica, és com si hi hagués una boira que passa, i això és a l'efecte de la pròpia escalfor de la sonda, que escalfa l'aire de Tità, i aquest aire puja com els miratges de les autopistes quan hi ha aire calent, que veus aquell aire que et fa veure que la imatge tremola, igual. I a més hi ha la cosa que ja et fa escagarrinar absolutament quan estàs mirant aquestes imatges, és que de sobte veus un ombra circular per allà, i és el paracaigudes de la sonda, que la sonda ja ha tocat terra, ha alliberat el paracaigudes, i el paracaigudes passa per allà i veus aquella ombra. És espectacular. Tità, europeus, 2005, i volem tornar. I vol tornar a la NASA, i de fet està dissenyant ja una missió que es diu Dragonfly, que és la libèl·lula, que si tot va bé hauria d'arribar a final d'aquesta dècada, i volarà. És un helicòpter amb dos rotors, aprofitarà aquesta atmosfera per explorar Tità, que és un lloc que ens interessa molt, molt, molt explorar.
Ens interessa,
És que és fantàstic, és un lloc que no hi ha res igual en tot el sistema solar.
Mira, doncs de Tità, el que ens està explicant el Joan Anton Català avui, hem aterrat a llunes, hem aterrat a planetes i també doncs ho hem fet a cometes. Això deu ser fascinant, no?
Sí,
aterrar un cometa.
Els europeus, un altre cop. Mira que no hem aterrat a Mart, però altres cosetes sí que hem fet, i molt, molt divertides. Mira, l'any 2014 va arribar al voltant d'un cometa, nosaltres així informalment li diem el cometa 67P.
Sí,
ara veuràs per què. Ja ho veus.
Ja ho he llegit.
Vaig intentar-ho pronunciar, a veure si me'n surto.
A veure.
És el cometa 67P Churyumov Gerasimenko.
Molt bé.
No? Està bé, no? Més o menys. 67 pe pels amics. I és un objecte molt gros, està fet com de dos grans roques, una té més de 4 quilòmetres i l'altra té uns 2 quilòmetres i mig, que estan com enganxades, són com dos lòbuls enganxats, i la sonda Rosetta de l'Agència Espacial Europea s'hi va posar en òrbita l'any 2004. De nou, les imatges són increïbles, espectaculars, se m'acaben els objectius.
Mira, mira, l'estem veient ara.
Per dir el detall que es va aconseguir. Total, que aquesta nau, la Rosetta, hi portava dins una altra petita nau que es deia Philae, de l'Agència Espacial Europea, que la va fer aterrar. Mira, només et diré, la gravetat allà és baixíssima, perquè, clar, és una roca que, per molt grossa que sigui, no té res a veure en un planeta. Per tant, el perill màxim que hi ha en aquesta maniobra que hi havia és rebotar, és a dir, tocar terra, baixes molt a poc, perquè quasi no hi ha gravetat, estàs la tira, hores caient, no? I llavors, quan toques terra, pumba, rebotes, perquè no hi ha gravetat, pràcticament. El perill més gros és que rebotis i te'n tornis a l'espai d'una manera incontrolada i allà se t'acaba la missió i tot, se t'acaba tot. De manera que Philae portava dos arpons. Els arpons s'havien de disparar en el moment en què toqués terra, pam, per ancorar-se bé a les roques i no rebotar, o rebotar elàsticament, però tornar a caure. Els arpons van fallar, no es van disparar. De manera que la nau baixa, hi ha imatges d'això, i a més he piulat fa res, dos dies, una simulació que ha fet l'Agència Espacial Alemanya de com van ser els rebots. I rebota, la nau toca i rebota. I rebota diverses vegades d'una manera incontrolada. Afortunadament, cap dels rebots l'envia cap a l'espai. Torna a caure.
Clar que torna a caure.
Torna a caure, però ja comença a caure malament. Ja toca de costat, no sé què, i l'últim rebot el porta en un lloc que no estava previst, molt a prop d'un penya-segat, i en mala posició, una posició inclinada, de manera que els seus panells solars no queden orientats al sol, i això és la mort segura, perquè necessita recarregar bateries. Philae va començar a transmetre dades i va estar hores transmetent dades, no recordo 70 i pico hores, segurament, transmetent dades i informació valuosíssima, però ja es veia que la nau no podria sobreviure, perquè, ja et dic, no podia carregar amb la pròpia ombra del penya-segat, no podia recarregar bateries, no tenia contacte directe amb el sol, de la manera que hagués hagut de tenir. De manera que va ser un èxit tremendo, perquè per primer cop vam aterrar en aquest cometa, bueno, en un cometa, i vam, però no de la manera que haguéssim
volgut.
De totes formes, t'haig de dir que la nau Rosetta va continuar en òrbita, enviant-nos durant molt de temps imatges, i jo penso que ha estat de les missions, si no la més espectacular, aquesta i la que hem explicat abans de Tità, les més espectaculars que ha fet mai l'Agència Espacial Europea.
Mira, i Joan Anton, què et sembla si per acabar un clàssic del cinema? Posem música a un clàssic. Vinga. Perquè anem a aterrar damunt d'un asteroide.
Molt bé. Aquest no se'l perdono, eh? No, Armageddon no. Perquè és nyap rere nyap. Diem, és una pel·lícula... Sí, m'estranya que hagin fet una pel·lícula moderna
amb
tants nyaps científics.
Ah, sí? N'hi ha molts?
No, és que no hi ha per on
parlar. Ostres, Joan Anton, un dia ens hauries de parlar dels nyaps més
esfereïdors. Sí, si vols en fem, però és que dedicaríem 3 o 4 programes a Armageddon.
Ah, val, dedicats a la pel·lícula.
L'única cosa que crec que es pot salvar és això que acabem d'escoltar, la banda sonora d'Aerosmith. Però és tot el que es pot salvar d'aquesta pel·lícula, ho sento. És que no hi ha per on agafar-la. Mai enviaríem un pepino nuclear, mai posaríem un pepino nuclear incontrolat per desviar un asteroide. En fi. Però va,
dit això.
L'Agència Europea l'Agència Espacial Japonesa, l'any 2018, va aterrar sobre l'asteroide Ryugu. De fet, no va fer exactament això. Una nau japonesa, anomenada Hayabusa 2, el que va fer és s'hi va acostar, es va posar en òrbita d'aquesta gran roca i va recollir mostres que les va dur a la Terra. Fixa-t'hi que els japonesos també són especialistes en dur, els asiàtics, diríem, són especialistes en dur mostres a la Terra. Però també la missió portava tres petits robots que va alliberar i van aterrar en aquesta roca. Jo les anomeno, en un dels meus llibres, jo les anomeno les puces saltadores, perquè es movien a saltironets.
Val.
Perquè hi ha tan poca gravetat que una roda no et funciona. És a dir, si intentessis fer girar una roda, segurament a la que agafés impuls, allò se n'aniria a l'espai. No agafaria a terra, no? De manera que es movien a saltironets. Perquè et facis una idea, un saltironet per avançar 15 metres durava 15 minuts de pujada.
Ostres.
I de baixada. És que hi ha molt poca gravetat, llavors puges molt lent, t'atures, tornes a baixar. I això va ser fet per l'Agència Espacial Japonesa, dos dels robots eren seus, i el tercer robot era de l'Agència Espacial, si no recordo malament, una col·laboració que hi va haver entre Alemanya i França. I bueno, va anar super. És una de les missions també més apassionants que hem fet d'exploració espacial. Ja veus quin munt de llocs que hem aterrat, eh?
Tu, però alguna vegada t'ho hem preguntat, eh? Tu t'agradaria anar a Mart.
Sí, però si hi hagués bitllet de tornada.
De tornada, eh? Sempre si no, ho remarques. Sí. Sí, perquè si no... Sí.
A mi d'entrada m'agradaria veure la Terra des de fora.
Això ja...
Això ja està, amb això jo ja estaria més que pagat, ja, això ja no ho podré fer, però més que pagat. I a mi a Mart sí. No m'agradaria ser dels primers, també t'ho dic.
Eh? Que ho provin, no, primer.
Correcte, hem de... Escolta, que ho provin, que ho practiquin.
Sí, llavors jo ja... No.
I després també voldria, t'haig de dir, que això en empreses ho treballo molt,
sí.
M'agradaria que em diguessin qui serien els meus companys de viatge.
Això és important, no?
Súper. Perquè, fixa-t'hi, són 7 mesos de viatge cap allà, més 7 mesos de tornada, més 1 any i mig de romandre allà abans no puguis tornar. La vida teva està en mans de la dels teus col·legues i al contrari. Clar. Per tant, les tripulacions hauran de ser perfectament seleccionades des de tots els punts de vista.
I ja tens clar amb qui t'agradaria viatjar?
De fet, és un exercici que fem amb les empreses, desvio la pregunta, perquè, de fet, si faig el desafiament, treballo amb directius i els dic, escolta'm, ara quan tornis a la teva feina, i ho podeu fer vosaltres també, pensa del teu entorn laboral a qui t'agradaria emportar-te en un pollastre, en una missió complicada a Mart. Però sobretot, quan ho tinguis, pensa el per què voldries aquella persona i descobrireu moltes coses. Descobrireu que a vegades les persones no les triem només pel que saben fer, sinó per com són. No? I després, el segon desafiament és més brutal que aquest, i ara que has pensat això, pensa si a tu et triarien els altres. Si tu estaries a la llista que els teus companys farien per anar a l'espai. I si tens dubtes, que estaria bé que tinguéssim algun dubte...
Algun dubte,
no?
Sí, home.
Això és el que hem de treballar. Això és el que ens indica quines cosetes del nostre caràcter, de la nostra capacitat, de les nostres habilitats...
S'han de millorar.
S'han de millorar. Perquè al final volem ser escollits. Voldríem que els nostres companys ens posessin a la llista. Què et sembla, això?
Doncs mira, em sembla, com sempre, una reflexió vital que ens,
aquesta,
que ens ofereix,
sí.
Joan Anton Català. I vols afegir alguna cosa, Joan
Anton? Sí, que jo em quedo l'espai. Sí, els que m'ho l'espai, jo penso que som bastant més interessants. Sí.
Joan Anton, que vagi molt bé. Moltes
gràcies. A vosaltres.
Radio Estel